dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
We kill the flame.
Les 11 i 7 minuts és l'hora de la nostra dosi extra setmanal del Crims. Aquest cap de setmana hem tingut un doble capítol, el del Gregory Villemin. Lídia Oriols, bon dia.
Bon dia, Laura.
L'he pronunciat bé, Gregory?
Bé, Villemin.
Gregory Villemin. Anem a recordar com ens el presentava el Carles Porta.
El cas de Gregory Villemin és un dels més coneguts de la història negra francesa. El País Veí, el relat de la desaparició i posterior assassinat d'aquell nen de 4 anys, va començar fent esgarrifar els ciutadans i es va acabar convertint en un espectacle mediàtic. L'any 2019, Netflix va estrenar un documental titulat Gregory, que retrata molt bé com els rumors, les interferències mediàtiques i també la mala praxis judicial i policial van enterbolir la investigació del cas. És la història d'un assassinat, un corp, uns quants voltors i molts carrerons sense sortida.
Ara que ens l'ha presentat, hem recordat la presentació que ens feia en Carles Portes, situa'ns una mica més, Lídia, en aquest crim.
Ens hem de situar el 16 d'octubre de 1984, han passat molts anys, més de 30, a Lepagne-sur-Bologne, un poble del nord-est de França, a prop de la frontera amb Alemanya. Allà desapareix un nen de 4 anys, es diu Gregory Villemin. Ens farem mal amb aquest nom. Els seus pares són una jove parella de 24 i 26 anys, la Christine i el Jean-Marie. La mare estava planxant i el nen jugava al pati i quan va sortir a buscar-lo, el nen ja no hi era. El pare i la mare del nen feia temps que rebien trucades i cartes anònimes d'un personatge que es feia dir el corp, aquest corp que ens deia el Carles. El pare, el Jean-Marie, havia prosperat i l'havien fet cap a la fàbrica on treballava i això va provocar moltes enveges. Aquell dia, el de la desaparició, mentre tothom buscava el nen, es va rebre una trucada que deia això.
M'he venjat del cap i he segrestat el seu fill. L'he escanyat i l'he llançat al riu Bologna. La seva mare l'està buscant, però no el trobarà mai. He complert la meva venjança.
I, efectivament, el nen va aparèixer mort al riu. Suposadament, l'assassí és Bernard Laroche, un cosí de Jean-Marie. Però totes les mirades també van dirigides a la mare del nen, la Christine. La segona línia d'investigació l'assenyala ella. I això fa embogir el pare, Jean-Marie, que, bueno, que es pren la justícia una mica per la seva banda. El cas Gregory és d'aquells que sovint diem nosaltres de crims superen la ficció, una investigació deficient. Un jutge instructor que busca més la fama que la justícia, periodistes convertits en voltors, algú que es pren la justícia per la seva banda, com dèiem, girs de guió sorprenents i, de fons, moltes enveges familiars perquè el pare del nen havia prosperat a la vida. Misèries humanes.
Déu-n'hi-do tot el que es barreja en aquest cas. Saludem el doctor Narcís Verdalet. Molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
El doctor Verdalet és pediatre i és segurament el forense més conegut de les comarques gironines. Aquest cas, doctor, el cas d'en Gregory, va deixar al descobert totes aquestes misèries humanes que ara repassava la Lídia. Pot ser veritat que algú, en aquest cas un cosí, mati un nen de 4 anys per enveja?
Bueno, evidentment que pot ser veritat. És més, a vegades aquest tipus de crims i aquest tipus de l'enveja, que no deixen de ser una forma de psicosociodrama que genera l'enveja, també s'ha produït en altres casos entre germans. Mira, en Caín va matar l'Abel. No, des de la segona generació, d'alguna forma, ja es van escalfar, per dir-ho així. Sense cap causa concreta, i quants casos no hi ha hagut de germans que s'han matat, i pares i mares, i coneguts o íntims amics que en un moment bien, per descomptat que pot ser.
En aquest cas, el pare del Gregory no va suportar la mort del seu fill, i com deia la Lídia ara, no? Es va prendre la justícia pel seu compte, va matar el cosí, que era un dels sospitosos. Tothom, qualsevol de nosaltres, pot caure en la venjança?
Bueno, sí, jo sempre he cregut i he defensat que les grans barbaritats les fa gent normal, I llavors tractaríem de definir el que és el normal, qui és més normal de tots aquests moments que estem col·laborant a que aquest programa es pugui fer, qui és el més normal, perquè es té que analitzar des d'un punt de vista, és molt complexa l'anàlisi del cervell i de la conducta humana, no? Pensem que l'enveja, per exemple, Miguel de Unamuno, de la generació del 98, en deia que era el tret més característic dels espanyols, i ho titulaven els seus escrits com la íntima gangrena espanyola. I en Borges diu que els espanyols sempre estem pensant a l'enveja, quan, inclús de l'enveja, quan una persona triomfa, diguem, aquesta persona és envejable, no? O sigui, que fem una promoció de l'enveja. I l'enveja, ja com a mecanisme o inductor d'aquests delictes majors, de crims, moltes vegades va relacionada amb els celos. L'enveja no és res més que un sentiment o estat mental en què existeix un dolor intern, una sensació de malestar per no posseir, per no tenir el que tu voldries tenir d'una altra persona que és l'envejat. I a partir d'aquí genera un procés mental complicat que tinc que recordar que la Iglesia la va prohibir la Bíblia, l'enveja era això dels pecats de pensament i que la van posar dins els pecats capitals.
Però, doctor Bardalet, deu haver-hi graus d'enveja, no? En aquest cas, una enveja incontrolable, o deu haver-hi enveges més suportables, sí. No?
Perdona, és que s'ha tallat no. la
Sí, la dic que, doctor Bardalet, deu haver-hi tipus d'enveja o graus d'enveja. Una enveja que et porta a matar deu ser un grau d'enveja elevadíssim, no?
Bueno, l'enveja, ja és difícil qualificar els graus. Això no és mirar la glucèmia o la quantitat de matries que hi ha en sang, no? La persona que sigui envejosa i que tingui una personalitat molt més complicada, si aquesta personalitat envejosa també s'associa a una psicopatia, és molt més fàcil passar l'acte. També depèn de la cultura. Tinguem en compte que, per exemple, els nostres abans passats, o en situacions actuals, de gent actual, de gent poc formada, de gent amb carències, en fi, amb ocultisme, de l'enveja en feien el típic mal de ojo. Sempre hi ha molta a l'ètnia gitana, quan et volien mal et feien el mal d'ojo, o inclús el vudú, això que punxaven un ninot amb agulles per poder matar a distància a la persona envejada. És una elaboració mental complexa, però es pot portar, evidentment, i s'ha portat, i és causa de crims, d'orígens, dels mecanismes per elaborar el crim. Evidentment, que quan jo dic crim, en el moment que es pot comprovar que hi ha un motiu d'enveja, ens estem a l'avantsala o a la sala ja pròpiament dita de l'assassinat. Una cosa és l'homicidi i l'altra és l'assassinat. Si tu aquesta preparació del crim és ja elaborada amb el temps, llavors et poses més endins en el tema penal.
En aquest cas, el cas del Gregori, aquest nen de 4 anys, després de més de 30 anys encara no s'ha fet justícia i l'acusació contra el principal sospitós va decaure finalment per falta de proves i a més perquè es tractava d'una persona morta. Els pares, la Cristina i en Jean-Marie, van anar a viure a París i després van tenir dos fills més. Es podria dir que van començar de nou, no? Que ara tenen una vida nova, però això, doctor, es pot fer? Es pot tancar el dol en aquestes circumstàncies després d'un fet tan terrible com aquest?
Bueno, el tancar el dol es distingeix per dues coses, la tristesa i el record. Tristesa i record és aquesta dualitat que composa el dol. Depèn de la preparació intel·lectual de la persona, depèn del grau de resistència mental, depèn de molts factors, de l'entorn personal, però una de les particularitats importants de les persones és l'oblit. En general, la persona, a medida que va fent gran, que va creixent, té tendència a oblidar les coses. Nosaltres, el primer dia que es va morir un familiar, el pare, la mare, o l'avi, o un germà, els primers dies estem tristos, pensem, recordem, però afortunadament l'oblit va fent mella i les coses desapareixen, aquests mals records desapareixen. És possible, però no amb tothom.
Hem demanat al doctor Narcís Bardalet que ens busqui algun altre cas similar, no? Que regirin la seva hemeroteca per veure si trobava algun cas que tingui algun paral·lelisme amb aquest d'en Gregori Vilemán, és a dir, assassinats comesos per enveges o per gelosies. Què hi ha trobat, doctor?
Me'n recordo els meus inicis, dos, diguéssim, pagesos que es varen bater, va disparar amb una escopeta de casa, amb un altre pagès, per un simple problema. Bueno, jo dic simple, però aquella persona devien veure viure-ho de forma molt intens, perquè no es posaven d'acord amb una fita de pas pel camí del pagès i que tal, i que si me l'has agafat, que si heu mogut, que si l'heu mogut, i va acabar amb un drama, amb un tret. Això és un cas. Me'n recordo, també em ve la memòria fa uns 10 anys de dos nanos adolescents de 16 anys que un va tirar un tret a l'altre amb una població que es deia Sant Gregori, no? I em diràs, als 16 anys, quins problemes pots tenir, no? Probablement aquí darrere hi havia un motiu d'enveja. És cert que també hi havia una interferència perquè li havia agafat unes fulles de marihuana o unes plantes, però no estem parlant de cultiu, sinó d'unes plantes, però als 16 anys el mecanisme primari era un tema d'una enveja, no? En definitiva, bueno, me'n recordo també que a Blanes hi va haver-hi un tema d'un crim que hi estava embolicat un capellà i que tenia dues persones, que hi havia un tema de, en fi, un tema sexual per aquí al mig, i que un va matar l'altre simplement perquè el capellà tenia una, últimament havia demostrat una preferència pel més jove i havia, com diria jo, apartat el més gran, i aquí es genera un mecanisme d'enveges, de celos, i que són mals viatjants, no? Els celos i l'enveja.
Perquè aquest cas de, que explicava ara, doctor Verdalet, de l'any 2013 a Blanes, no? Si no m'equivoco, era a casa del mossèn Jaume Reixac.
Algo així, sí, més o menys.
Hi havia un filipí protegit del capellà, que es deia Lumalang, va matar a punyalades un jove brasiler que es deia Kekeo. El preludi del crim van ser les relacions entre mossèn Reixac i l'acusat. Tenien sexe pagat entre 15 i 20 euros als serveis. Si repassem l'hemeroteca, per exemple, hi ha un article de la Tura Soler que ho explica molt bé. Pel mig també hi havia consum abusiu de xavo, que és un potent al·lucinogen, i segons l'escrit de defensa, Lumalang i Reixac es van conèixer en un bar d'ambient gay de les Filipines, on el filipí feia de cambrer, no? Si no m'equivoco, la història anava així. Va començar una relació d'amistat íntima i Reixac va proposar a Lumalang venir a Blanes, on després també van traslladar-se la dona i tres fills del filipí. Tots dos, els dos homes van continuar veient-se i relacionant-se i tenint relacions íntimes, i la relació diu que era tan íntima que Lumalang afirma que Reixac li havia promès que li deixaria la casa en herència. Però tot això es comença a bellugar quan l'any 2010 arriba a casa del mossèn un protegit, el jove Kekeo, i que es van conèixer els carnavals del Brasil, i el capellà li va pagar el viatge un cop va complir la majoria d'edat. El fiscal i el lletrat de l'acusació particular assenyalen que la gelosia va afectar l'Humalang, que tenia por de veure relegat del seu estatus de protegit de mossèn Jaume Reixac. Van anar així els fets, si no recordo malament. No? No, la Tura Soler ho explicava molt bé en aquest article.
Sí, sí, perfectament ben documentat i ben resumit. Un autèntic, com podem veure, un autèntic galimaties que es barrejava tot, però un dels mecanismes essencials eren els celos. Un relega l'altre, i llavors comença la celotípia, el cel, l'enveja, i amb un final tràgic.
Abans, recuperant una mica el cas Gregori, el cas Gregori torna a posar en evidència que hi ha instruccions mal fetes, no? Que no estan ben elaborades. També ens hi vam trobar amb el cas de l'Helena Jubany, per exemple, no? Al llarg de crims hem fet molts casos en què aquestes instruccions no estan gaire ben fetes. I en el cas del Gregori, l'any 2017, el jutge Jean-Michel Lambert, el primer que va portar el cas i l'home que va preferir la fama a la justícia, com expliquem en el programa, es va suïcidar a casa seva amb una bossa de plàstic i una bufanda. Tenia 65 anys i va deixar dit que no tenia forces per veure com es reobria el cas i tornaven a assenyalar-lo com a culpable d'una instrucció nefasta. Vostè fa de forense des de l'any 78. S'hi troba sovint amb instruccions mal fetes?
Ja, jo vull defugir sempre de jutjar una feina que no em pertoca. Una instrucció mal feta, la gent pot opinar, però també tinc que dir que la tasca de jutge amb els 40 anys que tinc, sobretot quan hi ha delictes d'aquests importants, sangs, violacions, quan no hi ha proves contundents, és una pressió molt important pel jutge el que el tinc a jutjar. No és si hi ha conegut que, per exemple, aquests tipus de delictes els jutja una sala d'audiència amb tres magistrats i que llavors es deliberen perquè un ho pot veure d'una manera, un altre d'una altra manera, però certament quan quan un jutge, una persona, té que prendre una decisió, que hi ha presó pel mig o que hi ha, en fi, una repercussió de privacions de llibertat, es tenen que tenir les proves molt clares, enormement clares, per poder condemnar. I quan un té dubtes, doncs hi ha la típica, com diria, paraula d'indubitro per reo. Seria molt greu posar algú a dins de la presó.
Doctor.
Sense ser culpable.
Doctor Narcís Bardalet, hem de deixar aquí perquè comença la compareixença del president Quim Torra. N'estàvem pendents des de feia una estona. Moltíssimes gràcies, doctor Bardalet, per haver-nos acompanyat una setmana més. Bon dia, Lídia Oriols.
Gràcies.